a Roda de Barà Ràdio encetem sexualitat femenina amb la doctora Jaci Molins. Molt bona nit, Jaci.
Bona nit, Sònia.
Com va tot?
Bé, avui estic molt contenta perquè tenim una convidada.
Ah, tenim una convidada, explica'ns, doncs.
Sí, és una convidada molt especial, és una dona molt important que n'he anat parlant en diferents programes. És la propietària del sex shop que està a Barcelona, que es diu Kitsch, i que és la regentat per ella, per una dona, però és que a més dona la casualitat que és el primer sex shop que es va posar a Espanya després de la dictadura.
Caram.
Doncs,
la saludem.
Sí, perquè jo crec que ella ens ho pot explicar millor, això.
Molt bona nit, Adeline.
Bona nit, bona nit. Oye, encantada, eh? Un luxo de presentació, eh? Moltes gràcies, Jaci. És que m'estima molt la Jaci.
Oi tant,
sempre.
Perquè ets una dona...
I jo me l'estimo molt també.
És una dona que val molt la pena. Si ens dona temps, al final, o quan sigui, explicaré com et vaig conèixer.
A vegades saps que no me'n recordo, perquè clar, ja ha passat tantes coses i hem, bueno, hem xerrat molt i la veritat és que ha passat molt ràpid, ja sí.
Val.
Que, bueno,
doncs escolta, pues, explica'ns una mica això de que tu vas ser la primera dona, la primera sex shop d'Espanya després de la dictadura. Quin any era això?
Pues mira, això era en el 78.
Wow.
I és veritat que jo t'agraeixo que diguis que és el primer sex shop. Sí, és veritat que vaig començar dient-se sex shop, però ja per l'any 90 i pico, no me'n recordo, 94, 95, vaig dividir la botiga, com tu coneixes ara. És a dir, a mi em molestava molt, perquè jo tenia efectivament molta afluència femenina, perquè, bueno, com era la primera dona que havia instaurat una mena de botiga en el sector eròtic d'aquest país, pues, els mitjans de comunicació sempre em trucaven. I el dia següent jo tenia moltíssim públic femení. I llavors era una mica molesto per mi de veure aquests senyors que venien veure pel·lis i veure com miraven les meves clientes, i això em molestava molt. I llavors vaig decidir de dividir la botiga i vaig convertir una botiga només per joguines eròtiques, que vaig lluitar també moltíssim, i aquí poso joguines per adults, no sex shop. I de l'altre costat, videoclub per adults, i ja està. I la veritat és que jo, com explico, la botiga per adults, les joguines per adults, és un món on només trobaràs joguines o fantasies, el món de la fantasia.
Molt bé. Dir que ara està per dit aquests dos espais, que està molt cèntric, prop de la plaça Universitat. O sigui, jo sempre el recomano a dones, especialment, que allà veuran poc tranquil, podran fer les seves consultes, obtindran les seves recomanacions de l'Ina, sempre disposada, no? I el que sí que puc dir és que, a més a més, entre de l'antiga, aula, fer tallers, reunions amb
segles,
exposicions, sí.
L'ha exposat Dildo Art, produït per la Jaci, va haver una col·laboració fantàstica. Jo, amb les joguines que estan, bueno, que havien sortit coses o teníem que tornar a fàbrica o al dit, la Jaci ocorreix una fantàstica, fer una sèrie de quadros, joguines, veritat, sempre amb noció, evidentment, bueno, encara està allà. Vull treure'l. Allà està, en aquesta.
O sigui que es pot anar a veure, es vulgui, no? El carrer número 10. També m'agrada a reunir tres, no? Perquè veurem l'encia entre sex, no? I un d'aquest munt d'aquest que és aula, que per exemple, mentre em va dir, aquí diu les alumàster, de seguir que en poc calint per fer dir...
És evident, per ser quinto, que vull fer una aquí i arriba juguint, tractar de, en realitat, el taller de joguines és informació a nivell i evident es pot posar juegos i preguntes aquí i evidentment aquest seria realment per mi tan diferenciar el tapet. I a més es pateix agafar una mà d'aquestes petitones, agafar quatre de les musicatives que pots a nivell venda que arriba al puesto o crec que som botigues i païns que portem de guia aquí ja, que són 30 i pico, 40. I, van coses, a vegades un programa, a on es posa posem, i hem les joguines que en el 78, la, després una mica més, quan va arribar la marca amb joguines, ja es va produir les joguilates, i va treballar amb bona mèdica, que és molt important, el sector del plàstic, però fins a uns 30 arribava al país, sense sol, i ja tenia picores, i era plàstic, avui un plàstic per mi, ni un poc ni en alguna. Llavors, això se vol, i els pioners en aquest sector de la qualitat va començar a fer una empresa alemana, on en teix un dildo orgànic, i posa un condó i ja. D'acord? Així que no.
Això ho he anat dient al llarg d'alguns programes, no? De què més val, que és això, que és una bona inversió, i recomano, per exemple, ser regals d'or, regals de ni que la gent es compri, siguin qualitat. Jo em vaig tenir fa molts anys, vam fer unes emes que tot a terapeutes, i el va fer una sexòloga, o sigui, i el agradable, no? Una parella joguina, i a veure, què creia? Dissenyar una dona. I parlar, si era una cosa, era un home, perquè fantasies de coses. I ens recoma la sexòloga d'on t'aparell, que és molt més, etcètera. No? O sigui que, sí, aquesta la gràcia.
Sí, tens tot, perquè saps què passa? Jo em recordo, bueno, tindria moltes, evidentment, des del que m'entra, i em dic, oi, tinc bucia a dir on t'estàs de la meva dona.
Hola!
Exacte.
Això ens entra aquestes anècdotes, bueno, significatives, no?
Clar, perquè, bueno, que de nació, evidentment, Déu, que la de Tobà Comà, un amic, gràcies.
Sí, no? Sí,
que, pues, que quan venia la meva dona, no es portin tort, no es portin a veure, vamos, la zona amb vosaltres, això, i a vegades, sí, tenia...
I tant, molt
però,
bé.
Perdoneu,
És que les anècdotes, jo penso que les anècdotes sempre molt clarifiquen, no?, del que estan a les seus païs. Mira, que l'entrada a l'aula, que és molt bonic, que sempre, ai, com me'n puc aconseguir aquest, que és un gegant amb totes al voltant, molt, molt ben dissenyat, i la Adeline gairebé sempre té un client, va i li, no? I va dient també, perquè jo també és això, no? I va allà a totes les explicacions, perquè a més ja les entra. O sigui que Adeline, el que més és que sona com tica, no?, i que li explica, i no té gens la vena, o sigui, jo a vegades que ha marxat sense, però he anat totes les espais. Mira, com que això ens allà, ara anem una de les múltiples preguntes que teníem per avui. No sé. Preguntes a les UIE, a l'inici de cada... Fem preguntes a les altres vegades, com que no hem calculat, que no ens donem, però sí que vull dir-te una pregunta, que jo pots contestar molt bé. És una que ens diu, un vibrador estàndard i Bayer, quina ona sexual per trencar la muntanya? Què diries tu?
Jo diria que el món del sector de joguines adults n'hi ha tant per... I la veritat que ara tenim. Però dintre del món de la joguina hi ha moltíssima cosa. Vull dir, com el... penseu i hem de focalitzar i pensar només que la gent en la genital. Tenim l'òrgano sexual més gran que tenim és tota la pell. Recordeu, los one, jo començaria sempre quan me'n compro una joguina, per un guant. Un guant és una bola, com una bola, sabeu? I podem fer massatges des dels peus. Mai o poca gent parla de la sensibilitat i de l'erotisme que hi ha en els peus i posant cap amunt. Vull dir que té que fluir, perquè si agafem el microsuccionador, el que tindrem són microorgasmos, i estan tenint ara el retorn d'aquestes joguines d'orgasmes tan ràpid que abans teníem els senyores amb ejaculació precoç, i ara tenim senyores amb orgasmes precoces, i després no volen res més. Llavors, o qual l'oro, vull dir, tenim que saber gaudir del nostre erotisme, de la nostra sensibilitat, i tenim que despertar zones. Vull dir, l'autoconeixement és molt, molt important. I per mi una de les coses fantàstiques pot ser el guant, pot ser un mini vibrador que no es fica enlloc, és només per la pell. I jo què sé, des d'una plomita, hi ha tantes i tantes coses, una esponja amb vibració, i una vegada estava jo aquí donant explicacions de les meves joguines, i bueno, i trec una esponja que vibra, que és per relaxar-se, per notar coses.
No me l'has ensenyat mai, aquesta, encara, eh? El proper dia que vingui a la botiga me l'has d'ensenyar.
cap problema, te'n regalaré una, ja, sí. Vull dir, i la senyora que tenia allà davant, em diu, oiga, senyora, ¿y eso cómo se mete? Digo, no, mire, vamos a ver, és que això no va ni jo, que això és per la seva pell. I costa moltíssim, moltíssim explicar tot això. Vull dir que encara avui en dia focalitzem moltíssim, moltíssim en la zona vulvar o en la zona genital, que sigui per home o que sigui per dona.
Molt bé.
Vull dir, la sensibilitat la tenim tots, amb la qual tenim moltíssimes coses per gaudir d'una molt bona sexualitat.
Escolta, doncs mira, ja que hem parlat del tema aquest del Satisfyer, explica'ns una miqueta més, o sigui... Sí que hi va haver un boom, no? Ara fa 3 anys aproximadament, o 4, va ser abans de la pandèmia, que se'n va parlar molt, i tot això què va representar? Què creus que va representar i quines controvèrsies, diguem-ne, ja? Explica una mica més.
T'explico una miqueta. A veure, en els anys 2000, als Estats Units ja tenien una cosa molt semblant a lo que és avui en dia el microsuccionador. El 2014... un alemany, el Michael Tech, si no em recordo mal, ara t'estic parlant així de memòria i més falla últimament, feia coses per hospitals i coses així. Bueno, i va decidir de fer una joguina per la seva dona, per la Brigitte, per la simulació externa, i pensant precisament en problemes de senyores amb anorgàsmia. Llavors va arribar el Womanizer. El Womanizer als Estats Units és el microsuccionador més reconegut i fora també. El que passa és que aquí en aquest país, bueno, va passar una mica com els condons. Tu abans anaves a comprar, jo et parlo de fa molts anys, un condó, i no demanaves un Durex. Ara la gent, el condó és Durex i el microsuccionador és Satisfyer. Satisfyer és la còpia del Womanizer. I ara mateix en el mercat n'hi ha moltíssims. Està, per exemple, l'Elo, que ha fet un semblant, i aquest, a mi el que m'agrada en diferència amb el que fan impuls d'aire és que aquest fa com una ona expansiva que va a estimular més internament el clítoris. I es diu Sona. Per mi el Sona ha tingut un èxit i molt valorat, a molt puestos. Va ser un dels més venuts en el 2019.
És el que tu recomanaries, diguem-ne, de preferència.
Jo
qualitat-preu, vull dir, per qualitat-preu.
Sí, per qualitat-preu. I aquest és que et fa com... Com explicar-te? Com petonets. Saps? Una cosa molt, molt delicada. La ona aquella expansiva fa com com una xucladeta que realment que a mi sempre em va fer pensar en un micropetons d'aquests així com amb molta tendresa.
Bueno, i la gràcia...
No sé si m'he explicat.
Sí, ho has explicat molt bé. Crec que també una de les gràcies del microsuccionador és que és la forma i l'estimulació és externa, o sigui que sortim una mica de tots els dildos, que tots tenen forma fàl·lica, no? Vull dir que és interessant, no? Precisament això, doncs és
correcte,
que no tot s'acaba amb la penetració. És així?
No, exactament, evidentment. Encara i tot, de totes les maneres, sí que han fet joguines, totes les marques, de fet, amb el succionador i amb un dildo penetrant.
Les dues coses, sí. Sí.
Les dues coses.
Hi ha totes les variacions. Hi ha totes les variacions.
Hi ha senyores que sí que ho necessitarien, però per mi, per exemple, seria massa informació junta. Vull dir, no, perquè és massa ràpid. No vull això. Però cada persona, recordeu, que cada persona és un món, i ho veig cada dia, cada persona és diferent i la sensibilitat de cada persona necessita una atenció específica.
O sigui, que a veure, que on m'has explicat tu, que inicialment aquesta parella es va pensar per tractar l'anorgàsmia, no? La manca d'orgasmes, i llavors en aquests casos estaria molt benvingut, no?, l'aparell.
I ha donat molt de parlar, evidentment, i s'ha democratitzat molt, que això va venir fantàsticament, perquè de fer un regal de Nadal, com tu deies, de la mare a la filla, regalar-li un microsuccionador, o a l'inversa, fantàstic. Jo me'n recordo quan va començar una mica això, que arribaven les filles per regalar-li les famoses boles de geisha, o les xines, entre parèntesis, aquí en aquest país, però a les seves mares.
Clar.
Que fantàstic, també. Bueno, exacte. Ja fa uns anys, estic parlant de fa 15 anys.
Hi ha hagut un canvi important per això, en aquest aspecte, no? De que a partir del moment que hi va haver aquest boom del Satisfyer, entre cometes, se'n va parlar més, no? I les moltes dones, no? Sí.
Se'n va parlar molt més, evidentment. Però el que jo t'estic parlant de les boletes de geisha, el fenomen va arribar abans del microsuccionador. T'estic parlant de fa 15 anys, que també per Nadal, per l'aniversari, que siguin els fills venien a buscar les famoses boletes de geisha per regalar-li a la mare.
Sí, però les boles moltes vegades, jo ho dic des del punt de vista com a metge rehabilitadora, no fa gaire, i doncs els centres de rehabilitació es recomanaven només en plan terapèutic, no? Per evitar la incontinència urinària, la incontinència urinària ja tant com per tractar com per previndre, però més enllà d'això, les boles també tenen un paper doncs com d'estimulació, no?
Jo crec que la bola de geisha va tenir durant molts anys aquesta qualitat de dir no, això és per enfortir el sol pel dia i ja està. No. Realment, si tu no fas unos kegel,
Explica què és el que és el kegel, que pot ser. Tot i que jo ho he explicat en els famosos programes a l'inici, torna a repetir el que és un kegel.
Són uns exercicis que es fan a nivell pubococcígio, tota la musculatura pèlvica es té que treballar cada dia, senyores, cada dia. Si no, quan arribem a la meva edat, que jo ja tinc 60 i pico, ja no dic més, si tu no has treballat tot això, pues començaràs, ai, que no puc obrir la porta, que em cau, que em piso. I llavors això es té que treballar, però no quan tens ja la menopàusia. Una mica abans, perquè si no, després és massa tard. Llavors, si només posem les boletes, no farem res. No posem boletes si hi ha una contractura. Això jo ho veig cada dia. No es pot posar boles si tenim una contractura. I després, hi ha uns professionals de la salut que treballen molt bé el sol pel dia, que es diuen fisiosexòlogos, i són unes fantàstiques, o són en general nois i noies que són professionals, fantàstics. I com dona, jo des d'aquí recomano que cada 5-6 anys hauríem de fer una valoració, de veure com està aquesta musculatura pèlvica. Això no ho expliquen. I quan no ho expliquen ja és com massa tard. Vull dir, perquè arribat a la menopausa hi ha senyores que tenen una atròfia, que tenen com un vaginisme, que no és un vaginisme bé, perquè un vaginisme és una altra cosa, i llavors moltes vegades la ginecòloga o el que sigui, no sé qui, o la veïna li diu, posa't boles. Clar, si tu ja tens una contractura i tu poses aquí dintre un pes, l'única cosa que tu estaràs fent és contracturar encara més. Tenim que relaxar. I ahí de la importància de la vibració.
Escolta'm una coseta, sí. Deixa'm dir, això que has explicat abans, que jo... És molt interessant també que des de la teva botiga, des de les consultes teves que a vegades et fan precisament d'això, tu moltes vegades les adreces a les senyores, a la fisiosexòloga, tens diferents...
Correcte.
Algunes que fins i tot me les has presentat a mi quan he vingut per allà. Perquè, o sigui, amb aquest caire, no?, amb aquest caire més... no sé, de buscar solucions, eh? Vull dir, quan has dit, per exemple, és massa tard, sempre les coses val la pena prevenir que curar, no? En medicina ja ho sabem.
Correcte.
Però, tot i així, millor, no? Començar aviat, però mai és tard, perquè també està comprovat que senyores bastant grans, si fan un entrenament de la musculatura, milloren tot, no solament la força, sinó també la molt important, no? Tot el que és la secreció, no? O sigui, és també, no? La lubricació, que també és molt important.
La lubricació, evidentment, clar, si treballem aquesta zona, per això parlo de la vibració, què fan les boletes? Evidentment fan una percussió i fan un to. Llavors, si no tenim cap contractura, cap, pues ens ajudarà precisament a lubricar millor, a donar vida. En realitat, el que fan les boletes, el que fa la vibració és donar un estímul perquè el rec sanguí s'activa i el que fem és produir més col·làgen en aquesta zona i, evidentment, donem més vida en aquesta zona. I si, a més, la podem enfortir una miqueta amb el pes de les boletes, perquè hi ha boletes que porten pesos, ja ho saps tu, i hi ha boletes, és que hi ha un món de coses. Vull dir que jo ara mateix estic entrenant amb una que té tres pesos i té vibració i té... Bueno, i és fantàstica, i és fantàstica.
Bé, vibració, o sigui, té els dos fals dels papers, no? Com vol i com vibració, no? És molt,
correcte,
molt recomanable. Escolta, una cosa, si quan tu estàs fent entrenament d'aquest cada dia, no?, que estàs fent els exercicis, resulta que, a més, t'animes, què passa?
Benvingut, no tallem mai, no tallem mai un sentit de no, un orgasme, benvingut sigui, sempre. Home, tampoc tot el dia, però ja tu ja ho saps, ja sí, tenir un orgasme és una expressió d'hormones de la felicitat, doncs ja sí, que, i és un equilibri, és salut.
Què diuen les teves amigues sexòlogues que sempre m'expliques a mi?
Les sexòlogues, ai sí, bueno, perquè en un de les congressos que va ser, em sembla, el 19-20, no, em sembla que estava en pandèmia a Madrid, i m'arriba la meva amiga i diu, escolta, Madeline, tens que saber una cosa, molt important, que sàpigues que tenir tres orgasmes en setmana t'allarga la vida de 5 anys.
5 anys?
I això, sí.
molt més que menjar una poma al dia.
Correcte. Així que, benvingut, no tallem mai, si ve un plaer, benvingut, evidentment.
O sigui que serveix per diverses coses.
Clar que sí, però tampoc sense passar-se, perquè també he vist, abans d'ahir una senyora que m'arriba i diu, és que m'he quedat viuda i ara tinc un problema. I jo, què et passa? Oi, jo pensava que... No, doncs, bueno, que es passaria tot el dia tenint orgasmes, tampoc és això. No. No i no. Vale? O sea que,
no. Bueno, és com tot, no? Com...
Exacte.
Vull dir, et pot agradar l'alcohol, però no...
Exacte. Si no m'agrada el whisky i em veu una ampolla d'un llitre cada dia, doncs no serà bo, evidentment que no.
És que és millor, per exemple, orgasmes una mica de qualitat, que dèiem, no? Sí.
Correcte. I el que fa, de totes les maneres, per tornar una mica als microsuccionadors, el que fan aquestes menes de joguines és que són microorgasmes. Em sembla que ja l'he dit abans, però no és un orgasme de qualitat. No estàs fent la connexió entre el teu cervell i els genitals a dir, estic gaudint. No, és pas, i ja està. I això és el que no.
Escolta, Madeline, se'ns està acabant una miqueta ja el temps, que seria apassionant seguir amb tot això, però ens queda una pregunta que jo penso, bueno, una pregunta, una explicació que jo trobo molt, molt interessant, que és que moltes vegades tu estàs en contacte amb el món sanitari i ens envien... t'envien moltes vegades doncs, pacients que tenen, per exemple, patit una cirurgia o tenen vaginisme i tot això. Explica'ns-ho molt breument perquè ja...
Perquè ja no ens queda temps.
No ens queda temps, és una llàstima, però un altre dia podem fer una altra trucada d'aquestes. Només un moment. Sí.
Amb el món sanitari, pensa que jo fa molts anys que vaig començar aquesta col·laboració amb el doctor Oyer, que era uròleg, i bueno, des d'aquí vam començar a treballar dilatador.
Escolta'm, ho sento, Adelina, perquè s'ha acabat el temps. Però farem un altre dia, sí, farem un altre dia una altra xerrada d'aquestes molt interessants. Moltíssimes gràcies per haver participat i t'hem de deixar, per avui.
Gràcies.
Vinga, bona nit, gràcies a vosaltres.
Bona nit i fins aviat.
Exacte, adéu, bona nit.